Senyora Imma Soler, subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Protecció Civil, molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Primer, deixem acompanyar-la en el sentiment, perquè la dificultat que té per explicar algunes d'aquestes excepcions que hi ha del que va significar el DOC ahir a la ciutadania té la seva complicació. Per tant, des d'aquí el meu condol, per entendre'ns. Però li anava a preguntar, començo pel principi. Les mesures comencen demà i s'allarguen fins al dia 11 de gener, oi que sí?
Sí, exacte. És la vigència que hi ha prevista en la resolució.
Val. D'entrada, respecte a la roda de premsa del vicepresident aragonès i de Meritxell Budó, el DOC ens va semblar, almenys repassant també la roda de premsa ahir, perquè no ho acabem de tenir clar, i presentava un canvi important i que crec que és significatiu de cara a molta gent que ens pugui estar escoltant. Demà comença aquestes mesures, que són confinament comarcal amb algunes excepcions, però hi ha una d'aquestes excepcions que podia fer servir molta gent, que és anar a veure familiars i persones properes, que no comença demà, sinó dimecres, és així?
Sí, la previsió és que aquesta excepcionalitat que hi ha per poder fer aquest desplaçament, per poder tenir aquest contacte amb familiars que sigui necessari, no? Doncs que sigui entre els dies 23 i 6.
Entre el 23 i el 6, per tant, després de Reis, l'endemà de Reis, tampoc es podrà sortir de la comarca per anar a veure familiars.
Correcte, exacte. És aquesta previsió entre aquestes dates. Recordem per això, que amb això permeteu-me que us pugui comentar una mica, aquesta previsió entenem que està feta per aquelles relacions que siguin necessàries, que calgui. Jo sempre comento que sobretot pensem que en aquests moments, amb la situació que estem, és necessari reduir la mobilitat i reduir els contactes socials i les interaccions. Per tant, hi ha aquesta previsió de que pugui haver-hi aquesta trobada, aquest contacte amb familiars o amb persones properes, però jo sempre demano que el fem d'una manera limitada en aquelles necessitats que hi hagin, no? De que tinguem doncs, algun familiar que estigui sol o que tingui doncs aquesta necessitat de retrobament per algun motiu, no? Però si podem, tenim uns contactes habituals i no hi ha aquesta necessitat de retrobament, jo crec que responsablement hauríem de restringir aquestes mobilitats i aquests contactes al mínim possible. Mm.
Doncs em sembla molt assenyat, efectivament, assenyalar-ho. Les trobades familiars estan previstes, però això no vol dir que es puguin utilitzar cada dia i en situacions que no siguin imprescindibles. Bé,
això és el que nosaltres recomanem i busquem.
Però això pot contrastar en l'opinió d'alguna gent, perquè per molta gent, diguem-ne, la trobada familiar és imprescindible, però anar a un hotel o anar a una segona residència o una casa rural no ho és. I, en canvi, això, si no tinc mal entès, es pot començar a fer demà.
Sí, també es pot haver aquest trasllat. El que passa que també aquí tenim que tenir present un concepte. Si nosaltres aquesta mobilitat que la fem seguint mesures preventives i movent-nos amb el que és l'àmbit de la bombolla nostra, o sigui, jo estic en una residència i el que faig és la meva bombolla de convivència, les persones que convivim juntes, ens traslladem amb un vehicle, amb el mateix vehicle, anem junts, anem a un altre lloc, ens establim en aquell altre lloc, limitem al màxim aquests contactes socials com ja faríem en el nostre propi domicili. Aquesta mobilitat no incrementa aquests contactes. Aquesta mobilitat fas algo similar al que ja estaries fent a casa teva. I és en aquest àmbit amb el que els hem de fer. És fent aquesta mobilitat però que sense que hi hagi aquest increment de contactes. No sé si m'he explicat,
sí, sí.
Però la idea és que el mateix que faríem a casa és el que faríem en una segona residència, no? I per tant, en aquest trasllat no hem incrementat els contactes socials. Per tant, estem dintre de la mateixa situació. Nosaltres plantegem aquesta mobilitat en aquest format.
Mm-hmm. Per tant, per entendre'ns, aquesta excepció de poder anar a un hotel o una segona residència només està pensada per la gent amb qui convius, no per un grup d'amics ni tan sols per uns altres familiars diferents.
Correcte, correcte. És per fer aquesta mobilitat en l'àmbit de la bombolla de convivència.
És a dir, un grup d'amics no poden reservar una casa rural el dia 31 de desembre per anar a fer el sopar.
Ens trobaríem dintre de les limitacions que hi ha de grups de màxim 6 persones i 10 persones amb dos bombolles. Aquí sí que ens trobaríem afectats per aquesta limitació.
Mm-hmm. Si, tenint en compte que s'ha com unificat la comarca, diguem-ne, de l'Alt Pirineu i l'Aran amb la d'Andorra, això implica que una persona podria anar a un hotel a Andorra? Que sigui, per exemple, una persona de Barcelona, de Tarragona, del Pla de l'Estany, podria anar a un hotel a Andorra?
s'ha unificat l'Urgell amb Andorra per aquestes relacions i aquests contactes que hi ha entre aquests àmbits territorials. Llavors, dintre de la mobilitat que es pot fer, es podria fer una mobilitat entenent-ho com, com la resta de les comarques.
Abans parlàvem de familiars, però és que el DOC parla de persones properes també, no? Aquestes trobades de Nadal, es parla de familiars i persones properes. Clar, aquí pot generar un cert dubte respecte a això. Què vol dir persones properes?
És el que us comentava al principi, que també ho hauríem d'entendre, que a vegades les paraules, és difícil anar a la norma, entenc jo, que tinguin una especificitat i una concreció. Familiars vol dir persones com de sang, no? De que hi hagi aquest contacte, però a vegades també hi ha persones que són molt properes, molt properes a tu, i que no són familiars estrictament, no? I aquest concepte està pensat per aquestes relacions tan estretes, no? Jo entenc que vol dir que no és amb qualsevol, sinó que és amb persones amb les que tu tinguis una relació, un vincle, que demani que tinguis aquest contacte.
Mm-hmm. Centres comercials i per un dels canvis que van significar el que van dir a la roda de premsa Meritxell Budó i el que finalment acaba sortint al DOC. Es parlava dels centres comercials com espais on es va fer la compra, efectivament, i per tant no estan tancats els centres comercials, però sí els espais que signifiquin oci, entre cometes, dels centres comercials. Per tant, els restaurants a l'interior de centres comercials estan tancats i els gimnasos també, segons el que va dir Meritxell Budó. Ahir vam descobrir que els gimnasos no. És així? Els gimnasos podran seguir obrint els centres comercials i els restaurants continuen tancats?
Sí, els centres comercials, el que ha previst la resolució que ha sortit és que hi hagi aquest tancament de l'àmbit de restauració. Jo, per el que fa als centres comercials, el que sí que voldria dir és que tant els centres comercials com tots aquells espais que siguin de comerç, que siguin de relacions, o sigui, aquells punts on puguin haver aglomeracions de persones, el que sí que hem de pensar és que s'ha reduït el seu aforament i que en aquests espais el que hem de vigilar també nosaltres, com una responsabilitat pròpia, és veure que si estem en una situació on hi ha molta gent, on veiem moltes com veiem que poden haver aglomeracions de gent, en aquí nosaltres hauríem de vigilar de no trobar-nos en aquests espais. No sé si m'explico. Tots aquests espais requereixen que tinguin una organització, que tinguin un control perquè no hi hagin aquestes aglomeracions. Però també nosaltres, per la nostra part, amb aquestes dates, doncs hem de vigilar amb aquells moviments i amb aquells contactes que tenim. I també, si veiem que estem en una situació que no és preventivament correcta per nosaltres, doncs és millor no ser-hi en aquesta situació. Hem de posar una mica també del nostre enteniment per seguir aquestes mesures preventives. I llavors actuar en conseqüència. Perdoneu que m'extengui, però respectar la distància social, l'ús de mascareta, respectar la higiene, tots aquests temes els hem de seguir mantenint. Nosaltres també demanem també amb aquestes dates que hi ha tots aquests temes de possibles trobades que poden haver i aquelles que siguin necessàries, doncs tenir cura amb quin espai els fem. Fem-los amb espais que estiguin ventilats. Mirem de fer-los, sobretot, si podem, amb espais oberts, no amb espais tancats i que hi estiguem molta estona, sinó mirar d'estar el mínim estona possible i amb espais que estiguin ventilats. Un company meu sempre diu un pam obert a la finestra, perquè és necessària aquesta ventilació. Llavors, tots aquests aspectes, a part del que hi hagi previst o no en la resolució, també els hem de tenir en compte com a comportament personal.
De fet, deixa'm dir-li que és molt interessant això que està dient, entre altres coses, perquè, vaja, jo crec que en aquest programa hem insistit molt i no parem d'insistir en el comportament individual. El que passa és que m'entendrà que pot haver-hi gent que diu, d'acord, vostè està apel·lant al seny, diguem-ne, no? El sentit comú, per entendre'ns, però alhora el govern de Catalunya el que ha fet és una regulació que permet una pila de coses i que, per tant, pot semblar contradictori a ulls de la ciutadania.
Clar, el que passa és que hem d'entendre que estan permeses un seguit de coses per a unes situacions determinades que es poden donar. Llavors, de la normativa entenem la generalitat, no? Llavors, hem de veure la concreció en els casos i quan ho fem. I aquí és on jo entenc que s'ha d'aplicar aquest seny. Per exemple, amb el que dèiem amb les trobades, jo crec que una trobada, si no és necessària, si no és que es dona una situació de necessitat per alguna persona perquè estigui sola, perquè emocionalment ho necessiti, doncs si podem estalviar-nos-la i podem fer-ho més endavant, per què no? Llavors això ja és una aplicació. permeteu-me que us expliqui. Nosaltres en protecció civil utilitzem molt el concepte de l'autoprotecció, i és que el ciutadà, la persona, té que conèixer quin és el risc i també té que conèixer des de la seva pròpia persona quines mesures pot aplicar. I això, el tema de l'autoprotecció ho fem per tot, per incendis, per inundacions, pel que sigui. És que tenir el coneixement del risc i també tenir el coneixement de com podem aplicar mesures per nosaltres mateixos autoprotegint-nos. I entenc que en aquesta situació també hem de fer això mateix. Sabem quin és el risc, i el risc és el contagi, i sabem que es dona més perquè hi ha una mobilitat, perquè hi ha una interacció social. Doncs llavors, què hem de fer nosaltres per autoprotegir-nos també, a més de les mesures que es puguin posar en general? Doncs aplicar aquestes mesures d'autoprotecció, que no és més que la prevenció, de respectar aquesta distància social, d'utilitzar la mascareta sempre que no estiguem amb les nostres persones convivents, de tenir aquesta cura amb espais tancats, mantenir aquesta ventilació, de vigilar de no estar en zones on hi ha d'haver aglomeracions, i quan parlo d'aglomeracions és que hi hagi grups de més de 6 persones, per exemple. Tot això és el que també hem de pensar en aplicar nosaltres aquests dies.
Absolutament comprensible el que ens està dient la Imma Soler respecte al que s'hauria de fer. És a dir, jo tinc la impressió que tothom sap què s'hauria de fer aquest Nadal.
Correcte. No?
Crec que tothom sap què s'hauria de fer. Que el que s'hauria de fer, s'hauria de, és fer sopars i àpats amb qui vius. Punt. Fins aquí.
Exacte.
El que passa és que probablement això hagués estat bé que hi hagués anat acompanyat d'un discurs que ho fomentés, això. Ja sé que amb vostè no ho he de parlar perquè al final no pren la decisió vostè, sinó que la gestiona. La decisió la pren uns polítics. Però per això insistia abans que pot haver-hi una certa contradicció quan la normativa permet un seguit de coses molt àmplies i alhora tots sabem, els que estem fent aquest programa, la gent que ens està escoltant, els líders polítics del país, que el que s'hauria de fer és una altra, de diferent, que és no relacionar-se amb ningú al llarg del Nadal, és a dir, només amb les persones amb qui convius. I això contrasta molt amb els discursos polítics que hem sentit en altres llocs d'Europa, des d'Angela Merkel a Alemanya, des d'Itàlia, des del Regne Unit. No? Per això deia que probablement hi ha gent que està confosa ara mateix, tot el seguit de mesures i de normes, davant d'una situació que probablement hagués estat més senzill que es diguessin, doncs mira, no hi ha Nadal aquest any, per tant, resumim-ho amb que ens trobem només les persones que convivim, tenint en compte, evidentment, que hi ha casos molt particulars.
Clar, és aquesta la idea, aquest tema que comentes de casos particulars. Llavors, jo el que sí que diria és que si hem de tenir present aquesta situació, la mobilitat i la interacció social, evidentment, són factors que augmenten aquest contagi. Llavors, nosaltres, la nostra actitud, que sigui preventiva, no? Que intentem evitar aquesta mobilitat i aquestes interaccions. No cal que perquè les coses estiguin en la normativa, que hi ha aquesta previsió que es pugui fer, doncs a lo millor per aplicar en aquestes situacions particulars ho haguem de fer tots, no? Pensem si necessitem fer aquest moviment o si necessitem fer aquesta trobada, i en conseqüència pues, decidim nosaltres, no? I per mi personalment, la decisió meva d'aquest any és que estaré amb la meva bombolla de convivència i no tindré aquestes trobades amb altres persones, perquè entenc que és un moment en què convé que estiguem tot el temps que puguem més a casa que no a l'exterior, i per tant farem això. Vull dir, jo és el que recomanaria.
Deixem traslladar-li, però, de totes maneres, moltes consultes que hem rebut dels oients. Per exemple, n'hi ha una de molt repetida, l'Albert, el Pablo, la Lídia, que ens diuen que si es pot sortir amb autocaravana aquests dies de Nadal, perquè, clar, al final és un vehicle habitatge, diguem-ne, on viatja tot un grup bombolla.
Clar, jo el que veig de la resolució és que el que es pot fer és moure's amb el grup bombolla i establir-se en algun altre punt de la comarca. Per tant, jo entenc que aquesta mobilitat, si és per establir-te en algun altre punt, doncs seria una mobilitat que la resolució preveu.
L'esport. Es parlava molt dels gimnasos. Ara mateix, quin tipus d'activitat es pot fer dins d'un gimnàs? Perquè la resolució ve a dir que només es poden fer activitats amb mascareta.
El que diu la resolució és que aquelles activitats grupals que es facin en l'interior s'han de fer amb mascareta. El que entenem és, aquí permeteu-me que faci una petita explicació del que nosaltres estem entenent. No vol dir que perquè estiguis menjant o perquè estiguis fent esport no tinguis que portar mascareta. La mascareta s'ha d'utilitzar sempre. Ara bé, si estàs en una situació en la que és impossible fer allò que estàs fent amb mascareta, és quan pots no portar la mascareta. Llavors, Jo entenc, per exemple, si estàs assentat en un espai de restauració amb altres persones, la mascareta no l'has de portar en el moment en què estàs consumint, perquè és incompatible aquesta barrera física. Però en el moment en què deixes de menjar o deixes de beure, evidentment pots tornar-te a posar la mascareta, que és el que s'hauria de fer. I amb l'esport entenc el mateix. Aquells esports que siguin esports incompatibles amb l'ús de la mascareta, doncs llavors aquest esport s'ha de plantejar fer-los a l'exterior. I tots aquells altres esports que es puguin fer utilitzant la mascareta, doncs ens l'hem de posar. La idea és utilitzar la mascareta sempre que puguem. I només no la utilitzarem en aquells moments en què és impracticable, impossible no utilitzar-la per el que estem fent. Jo per això entenc que en aquest cas es demana que hi hagi també aquesta utilització de mascareta, encara que estiguem fent esport, si és compatible amb això.
Clar, m'imagino que això ja ho sabrà també qui ho fa, però una classe de spinning, que és alta intensitat, no es pot fer amb mascareta, fins que fins i tot probablement seria dolent per la salut.
Correcte. Llavors, aquestes activitats és les que es demana que es facin a l'exterior per aquesta impossibilitat de l'ús de mascareta. Activitats d'alta intensitat, com tu comentes, eh?
De fet, hi ha molta gent que ens parlava d'entrenaments, no?, que són en interiors, equips de bàsquet, de vòlei, etc., que normalment competeixen en interiors. Els entrenaments tampoc no els deuen poder fer.
Clar, perquè aquestes activitats grupals són les que s'haurien de fer amb mascareta.
I, per tant, això no es podria fer. Bé, un altre oient ens pregunta que viu al Baix Camp i la seva mare, de 91 anys, viu al Tarragonès, són dues comarques diferents. Dimarts sí. Diu que l'han de trucar del CAP i sola, no ho entén tot, i pregunta si pot anar-la a ajudar, si és justificable, diguem-ne, si algú li pregunta.
Clar, a veure, aquesta excepció, una excepció de que tu puguis fer un acompanyament o una assistència a una persona, nosaltres entenem una paraula tècnica, element vulnerable, però vol dir que és una persona que necessita un suport, un acompanyament. Aquesta excepcionalitat ja ha estat sempre en les resolucions. Hem de pensar sempre que hi ha aquest grup dintre de la societat, hi ha grups de persones que poden necessitar aquesta assistència i aquest suport, i que això sempre ha d'estar previst. Sí, sí.
Ens han preguntat molt del món de la restauració, que sabem que més enllà dels horaris establerts, estem recordant que a partir de demà els bars i restaurants només poden obrir de 7 del matí a 9.30, no, perdó, de 7.30, crec, de 2:15 sí. de 8 a 2:15 sí. de 10 per donar esmorzar, i de 1 sí. de la tarda a 2:15 de 4 de la tarda per donar dinar. Però més enllà d'aquest espai, ens ho pregunten molts bars i restaurants que no... si poden cuinar per emportar, és a dir, si sí, pots preparar un entrepà per donar-lo a les 10 del matí.
La previsió de que es pugui fer aquest servei a domicili o aquest servei per emportar continua amb el mateix horari que ja tenia abans.
D'acord.
Ara l'únic que s'ha inclòs és que la presencialitat de clients menjant en l'establiment sigui només amb aquests dos horaris, en l'horari d'esmorzar i en l'horari de dinar. Però l'activitat aquesta de servei i de servei a domicili i d'entrega en el local es pot fer amb l'horari que tenien ja.
Hi ha un oient que ens escolta des de un bar a les pistes d'esquí, ens diu, i pregunta, i crec que és interessant la pregunta també, no creu que concentrar l'activitat en dues hores per esmorzar o per dinar portarà més concentració de gent en un espai que no tenen altra alternativa que anar al bar?
Jo entenc que aquest pensament de fer aquests horaris per esmorzar i per dinar és per donar aquesta assistència a gent que necessiti fer aquest menjar fora de casa, doncs per motius laborals, per motius que es troben fora del seu espai de residència, no? I entenc que s'hagin concentrat en aquests horaris el que és la presencialitat. Hem de pensar que continua també tot el que és el tema, com deies abans, del servei de domicili, del servei per emportar, i per tant aquí caldrà fer aquesta gestió. A l'àmbit de la restauració, tenen que tenir aquesta sistemàtica de control i d'organització perquè es pugui fer aquesta activitat d'una forma ordenada i amb control. Això és el que hem de procurar i el que s'ha de fer.
Abans dèiem que hi ha aquestes excepcions per anar a segones residències o a hotels o cases rurals, i lligat amb el tema de la restauració, les persones que s'estiguin en un hotel poden sopar? anar a l'hotel?
Sí, la resolució preveu aquest cas, no?, de gent que es trobin fora del seu domicili i es trobin allotjats en algun altre espai, doncs que, evidentment, aquestes persones han de poder sopar, no?, a l'espai on estan, i que hi hagi aquesta... que es pugui donar aquest servei de sopar en els establiments d'hoteleria.
També sobre l'hostaleria, hi havia un altre dubte d'alguns oients que ens deien, clar, el límit de persones per les festes de Nadal són 10. No tenim per què arribar-hi, però són 10. Si tenim previst anar a dinar a un restaurant el dia 25, per exemple, el dinar de Nadal, podem anar a les 10 persones en aquest restaurant?
Sí, crec que la resolució preveu per uns dies, els dies aquests, el 24, el 25, el 26 i el 31, també l'1, el 5 i el 6, que hi hagi aquesta possibilitat de fer aquesta trobada de 10 persones, 10 persones que siguin només de dues bombolles, recordem, no les 10 persones de diferents residències, sinó que aquestes 10 persones estiguin composades per només dues bombolles de convivència, que vol dir dos grups de persones que viuen en dos domicilis.
Una darrera pregunta que té a veure amb les qüestions de Nadal. Per les persones que ens estan escoltant i diuen, bé, ens trobarem un grup de, posa-hi, 6 persones, 7 persones, de dues bombolles diferents. Quina és la millor fórmula per evitar contagis? I estem en un espai tancat, perquè vivim en un pis que no hi ha balcó, que no hi ha terrassa, que no hi ha pati. Quina és la millor manera per evitar contagis?
La millor manera per evitar contagis, en primer lloc, seria que si poden fer aquesta trobada a l'exterior, la fessin a l'exterior. I, a més, que mantinguin les mesures preventives, que mantinguin la distància, que mantinguin l'ús de la mascareta. I, a més, si estan en aquest espai que comentes, que és un espai interior, que han d'estar en aquest espai interior, doncs que es mantingui aquest espai interior ventilat. Que es ventili abans, que es ventili després, i que, a més, mentre ho estiguin realitzant, que mantinguin també una ventilació constant. Jo crec que és millor fer aquesta trobada amb una jaqueta que no sense ventilació, i això cal que ho tinguin en compte. I, a més, que aquest temps en què tinguin aquesta trobada el limitin al màxim possible. Tots hem fet algun dinar de Nadal d'aquests que comencen a les 2 de la tarda i acaben a les 8 de la tarda encara menjant torrons. Amb aquest any fem-ho just, fem només el temps que sigui necessari per trobar-nos, per tenir aquest moment, si creiem que el necessitem, però que sigui amb el temps mínim possible. I sempre, ja et comento, mantenint aquestes mesures de prevenció i també de ventilació.
Una darrera pregunta que té a veure amb les dates. S'ha anunciat que hi haurà una revisió de les mesures el dia 28. No sé si es plantegen que pugui haver-hi una rectificació si les dades de la pandèmia continuen pujant.
Jo entenc que qualsevol escenari, des del principi de la pandèmia, està previst o plantejat si és necessari. Llavors, això ja des de tot aquest temps, des de Protecció Civil, que va començar tota aquesta emergència sanitària, s'ha anat fent un seguiment. I dintre d'aquest seguiment, si es considera que calen altres mesures que no són les implantades o alguna modificació, s'ha fet. I això és un ritme continu i entenc que si calgués alguna modificació d'aquest tema, doncs es prendrien les decisions a nivell adequat.
Imma Soler, subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres, també.